Reme Herrera.
Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. L'onada de fred que afecta Europa a les baixes temperatures, la gran quantitat de pluja d'aquest Nadal i la neu que fins i tot es va poder veure a Ripollet la nit del Dia de Reis són alguns dels temes més recurrents aquests dies. Tot i parlar del canvi climàtic que amenaça el món, sembla que aquest Nadal estem vivint un hivern com el que vivien els nostres pares o avis, és a dir, un hivern normal. Temperatures mínimes de 2 graus sota zero i màximes de 3 o 4 graus és el que ens esperen avui i durant almenys el cap de setmana. És per això que a l'info d'avui intentarem que des de la Casa de Natura ens facin una mica d'història i ens parlin del temps actual i dels efectes d'aquest anomenat canvi climàtic. Coneguem ara amb Laia Prats i Francina Ricard, si els sembla, la resta de notícies de la setmana als titulars. Ripollet rebrà més de 6 milions d'euros per inversions.
Aquests diners es repartiran en 16 projectes, principalment de reformes a la via pública, que es van aprovar ahir dijous en un ple extraordinari.
Comencen les obres al carrer de Pizarro.
El proper dilluns s'iniciarà la remodelació d'aquesta via, que passarà a ser d'un sentit únic de circulació.
El proper diumenge la Unió de Botiguers repartirà 12.000 euros.
A partir de les 12 del migdia, el Teatre Auditori acollirà el sorteig de Nadal de la UBR, que enguany ha duplicat la quantia dels premis.
Molta gent i molt de fred a la Cavalcada de Reis 2009.
Per saber com han valorat la festa els organitzadors, l'entitat Costums i Tradicions, parlarem amb una de les responsables, Gemma Edo.
Cap nen s'ha quedat sense joguines a Ripollet.
60 famílies del municipi s'han beneficiat d'aquesta iniciativa solidària realitzada per la Regidoria de Serveis Socials amb la col·laboració de diverses entitats del municipi.
Se celebra la 27a edició del Cross Vila de Ripollet.
Començarà a partir de 9:45 del matí al Parc dels Pinatons i està organitzat pel Patronat d'Esports i la Ripollet Unió Atlètica.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous, 8 de gener, va tenir lloc un ple extraordinari a les 2 del migdia. El motiu de la convocatòria era aprovar els projectes d'inversió amb finançament que l'Ajuntament presentarà al Fons Estatal d'Inversió Municipal, concedit pel Govern de l'Estat. En total, l'import ascendeix a més de 6 milions d'euros que s'han de destinar a millores en espais de titularitat municipal o públics, han de generar ocupació directa i que han d'estar finalitzats abans del 31 de desembre de 2009.
Així ho explicava a l'inici del ple l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, que afegia les altres condicions per poder acollir aquesta ajuda.
Aquests projectes no havien d'estar inclosos dintre del projecte d'inversions municipal del 2009, que ja vam aprovar en el mes de desembre, que no poden ser projectes que superin els 5 milions d'euros per cada projecte i, per tant, han de ser projectes, primer, que no siguin complicats en el temps per fer la seva execució, perquè han d'estar finalitzats abans del 31 de desembre, i no han de ser projectes que la seva elaboració del propi projecte sigui tan complicada que no ens permeti de poder presentar-lo abans del dia 24 de gener.
Paralejo també va explicar que per redactar la llista definitiva de projectes d'inversió es van demanar propostes als diferents departaments del consistori, però que finalment l'equip de govern va haver de prioritzar.
Aquesta priorització del govern ve donada per uns criteris generals, com per exemple que la major part d'aquesta inversió nosaltres tenim clar que s'ha de fer directament sobre la via pública. Per què? Perquè són projectes d'inversió que ens permetran solucionar i arreglar qüestions de la via pública que sempre tendim a deixar-les perquè no tenen caràcter d'urgència i sempre hi ha altres qüestions i altres projectes que passen per davant.
En total, aquesta inversió anirà a parar a 16 projectes que crearan 256 llocs de feina. El primer dels punts contempla la millora i reforma del camp del futbol de l'Industrial amb més d'un milió d'euros de pressupost.
En segon lloc, la reforma del pavelló Francesc Verneda, que suposarà la construcció de nous vestidors, entre d'altres millores.
El tercer punt contempla la restauració de la pintura a edificis municipals, entre ells el CEIP Anselm Claver, el CEIP Ginesta, el Centre Cultural, el Casal de Joves i la Biblioteca, amb un cost de 285.000 euros.
També es contempla el projecte d'obres de millores a edificis escolars, que ascendeixen a 99.000 euros. El cinquè punt, amb una inversió de 283.000 euros, es destinarà al projecte d'estalvi energètic i enjumenat de les barbacoes del Parc dels Pinatons.
Es destinaran també 144.000 euros a millores d'edificis culturals municipals i en eliminar les barreres arquitectòniques del cafetí.
El setè punt inclou reformes al Casal d'Avis amb una instal·lació d'aire condicionat, pintura interior, renovació de la cuina i millora de la instal·lació elèctrica amb un cost de 70.000 euros.
Els projectes de millores obres d'infraestructura d'abastament d'aigua potable substituint els tubs de fibrociment dels carrers Roca Bruna i Padró té un pressupost de 241.000 euros.
Altres tres punts contemplen el reasfaltat d'alguns carrers de la xarxa viària, obres a la senyalització horitzontal i reforma i millores de l'aparcament del Molí.
Aquest punt en concret l'explicava més detalladament a petició del Partit Popular el regidor de Comerç, Joan Fandós.
En la inversió que hi ha prevista hi ha el derribo de la caseta de vigilancia, habilitar una estancia cuyo único uso será el de albergar el cuadro eléctrico general, conjunto de actuaciones enfocadas a la eliminación de humedades y filtraciones, instalación de mecanismos de control de acceso al aparcamiento, sustitución de la barandilla de la entrada al aparcamiento que separa los vehículos de los peatones y la reforma de las dos salas para habilitar un aseo y un vestuario para los encargados de mantenimiento. Al que refereix vostè al passadís que hi ha d'accés entre el vestíbul i l'aparcament, això corre a càrrec de les reparacions que hagi d'efectuar, en aquest cas, Mercadona.
Es destinaran també 56.000 euros al projecte d'aprofitament d'aigües freàtiques del Parc Gassó Vargas. El punt 13, el de més envergadura, contempla invertir 1.800.000 euros a la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques a diverses zones del municipi.
Els últims punts contemplen la millora del passeig de vianants contigu al riu Ripoll, la construcció d'una rotonda a la intersecció entre els carrers Balmes i Tarragona i la millora del clavegueram a la carretera de Santiga i al seu entorn.
Els regidors de l'oposició van donar també la seva opinió sobre la proposta presentada a Madrid. Víctor Dieguez, del Partit Popular, manifestava la seva satisfacció a l'inici de la seva intervenció.
Vam entrar un escrit amb suggeriments, 10 en total, per tal de fer servir aquests diners de la millor manera possible per millorar Ripollet. Estem particularment satisfets de veure que alguns punts marcats pel Partit Popular hi són entre els projectes, i com que ara estem parlant justament en un punt general, apuntar que aquests punts en què coincidim són les actuacions, per exemple, per retirar barreres arquitectòniques i millorar l'accessibilitat, també la millora de la senyalització, que en molts punts de Ripollet està força deteriorada, i també fer obres que nosaltres entenem que no serien pel futur, sinó que entenem que nosaltres ja estàvem pendents en el camp de l'industrial.
El regidor popular, però, manifestava també que el seu partit trobava coses a faltar.
La gent del Partit Popular considerem que d'altres punts que nosaltres vam posar doncs no hi són, i en canvi hi són d'altres que des del nostre punt de vista no són tan prioritaris, com ara l'il·luminació de carrers, que recordem és una obligació municipal, i tot i que es tracta un tema d'il·luminació, s'obliden carrers que simplement no estan il·luminats i que és una obligació del municipi. També ens hauria agradat veure aquí mesures, treballs que milloressin la circulació del transport públic a Ripollet, que ens fa moltíssima falta. També notem a faltar accions per augmentar l'espai d'aparcament gratuït, que tampoc es contemplen, millores per a les entitats, recordem-ho, especialment aquelles que no gaudeixen de lo que és un local municipal.
Per la seva banda, el regidor del COP Compromís per Ripollet, Jacint Padró, feia saber l'opinió de la seva formació.
Bé, nosaltres, evidentment, votarem a favor d'aquests projectes i de la seva memòria. No es tracta, doncs, de despreciar una oportunitat que tenim per fer coses necessàries pel nostre poble. Tot i així, sí que volem assenyalar, doncs, lamentar, doncs, el poc que s'ha comptat amb la nostra opinió a l'hora d'establir prioritats o a l'hora d'establir criteris per a la inversió d'aquests 6 milions d'euros, no?
El regidor del Compromís també va voler afegir que trobava falta iniciatives de caire ecològic en la llista de prioritats.
Un altre punt que assenyalaríem és que ens hem oblidat, tot i alguna pinzelladeta, ens hem oblidat, doncs, de tot el procés de lluita contra el canvi climàtic, i lamentem la poca sensibilitat ecològica que té, doncs, a la recollida d'aquests projectes, no? Podríem haver aprofitat, per exemple, doncs, amb instal·lar plaques solars, edificis públics, amb plantejar la lluita contra el canvi climàtic, la reconversió cap a energies alternatives, etc. I això ha quedat, és un capítol força pendent, no?
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va voler contestar Jacint Padró en referència al tema de les plaques fotovoltaiques.
Justament el tema de les plaques elèctriques, de les plaques fotovoltaiques, no la vam posar perquè teníem serioses dubtes, segurament no hagués entrat. Perquè és un projecte, diguem, d'una envergadura important, d'un pressupost important, però que genera molt pocs llocs de treball. És a dir, no estarien dintre del mínim que es pressuposa que cada pressupost i cada projecte ha de contemplar. I en qualsevol cas, a nivell de medi ambient i a nivell de canvi climàtic, podríem dir, com ho ha dit vostè, home, sí que hem presentat un parell de projectes, jo penso que important.
El ple municipal extraordinari va acabar, doncs, amb tots els punts de l'ordre del dia aprovats per unanimitat.
El proper dilluns, dia 12 de gener, s'iniciaran les obres de remodelació del carrer de Pizarro, en el tram comprès des de la Rambla de Sant Esteve fins al carrer de Sant Josep. Aquestes obres consistiran en l'asfaltat del carrer, l'ampliació de les voreres fins a arribar als 2,5 metres, l'eliminació de barreres arquitectòniques i la col·locació d'arbrat immobiliari urbà nou.
Rosa Martín, primera tinenta d'alcalde i regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Ripollet, ens dona més detalls de l'obra.
Después de que se han reunido la mesa de contratación, se ha decidido hacer la adjudicación a la empresa Obras y Servicios Baix Montseny SL por un precio de 565.225,71 euros, IVA incluido, y con un periodo de ejecución de obras de 3 meses y medio.
Per tal de minimitzar les molèsties tant als veïns i veïnes com als comerços i el trànsit rodat de la zona, durant tot el procés sempre hi haurà un carril obert a la circulació en direcció al poliesportiu municipal, recordant igualment que en acabar les obres de remodelació, el carrer de Pizarro serà d'un sentit únic de la circulació.
El passat dilluns 5 de gener, el Mercat Municipal de Ripollet va realitzar el sorteig de premis a la seva campanya de Nadal, Pluja de Bitllets, on es van repartir 6.000 euros. En total es van entregar 50 vals de 50 euros, 20 de 100 euros i 5 de 300 euros per gastar les parades del mateix mercat.
Joan Fandos, regidor de Comerç, valorava molt positivament el desenvolupament de la campanya.
Bona. Bona perquè hi ha hagut moltes paperetes, molta participació. De fet, hem tingut que ampliar utilitzant paperetes de l'altre any perquè se'ns havien acabat. Vol dir que la gent ha participat i, bueno, ja ho podeu veure. Vull dir, a més a més, han sigut uns dies que el mercat, doncs, ha funcionat a un molt bon rendiment. Jo crec que podem estar contents.
L'Ajuntament de Ripollet ha col·laborat amb el mercat municipal finançant la promoció i el cost de la campanya en si. Fandos explicava també en què consistien els premis.
Tingueu en compte que els premis no són premis directes, sinó que el que es tracta és que els donem al qui els hi ha tocat un talonari amb uns bitllets de 5 euros que han de gastar en les parades que han participat en el sorteig. Mm.
Per la seva banda, el president de la Junta de Concessionaris del Mercat Municipal, Manuel Moyano, explicava a l'Info que aquest any hi ha hagut més participació.
Más buena que otro año, digamos, ¿no? Porque se han hecho, se han hecho 50.000 papeletas y al final se han tenido que repartir unas 20.000 más porque este año ha habido más demanda. Será porque no han pagado, digamos, los comerciantes las papeletas como otro año y se han repartido equitativamente por número y seguramente habrá sido por eso, la gente ha repartido más.
Moyano explicava també com poden gastar els premis els guanyadors d'enguany.
Van parada por parada, puede comprar lo que quiera y los días que quiera. Tienen un plazo de 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses para gastar el dinero. Las paradas que no colaboran, digamos, con la Junta, también pueden recoger, digamos, los billetes. A ver, no vamos a hacer ninguna discriminación en ese sentido.
Segons el president, la manera de repartir els 6.000 euros en 75 premis va tenir molt bona acollida l'any passat i per això van decidir repetir la fórmula.
Porque el año pasado se hizo más o menos la misma campaña y la gente estuvo bastante contenta. En vez de sortear un coche de 8.000 euros en una persona, pues se reparte en premios pequeños para, digamos, para la compra, que de cara a la cuesta de enero y con la crisis que dicen que tenemos, pues va bien.
Moyano també va explicar que les vendes han estat durant la campanya de Nadal molt similars a les dels altres anys.
Han sido más espaciadas y han esperado hasta última hora a comprar. No han sido como otros años que desde primero de mes ya están comprando, haciendo previsión. Este año han sido los últimos días.
Sí, pero
ha estado bastante bien, sí.
Bueno,
ha habido el marisco y el pescado, por ejemplo, ha estado bastante barato. Yo por mi artículo también ha estado como siempre, o sea, no se han disparado ni nada. O sea, eso lo tiene que valorar la gente, pero nosotros vemos que no han sido los precios de otro año.
Aquelles persones interessades trobaran una llista al mercat municipal amb el nom de tots els guanyadors.
I aquest diumenge 11 de gener la Unió de Botiguers de Ripollet celebrarà el tradicional sorteig de Nadal. La campanya d'enguany titulada Compra i guanya Ripollet ha consistit en un original sistema de paperetes de colors que els consumidors han col·locat en uns contenidors situats al centre cultural.
Des de la UBR han valorat molt positivament la campanya. Escoltem el seu president, Joan Serrano.
La sensació que té la campanya de Nadal és molt bona. De moment ja de tot una mica. Hi ha persones que a dia d'avui encara no entenen molt bé com és la campanya. Hi ha persones que sí, que l'entenen perfectament des del primer moment. De fet, bueno, tenim que estar molt contents de la participació. Veiem que els contenedors que estan aquí ubicats al Casal de Cultura, d'aquí de Ripollet, doncs la veritat, d'on-hi-do, estan força plens. Això ens garanteix una alta participació, potser més de la que esperàvem en un principi.
El sorteig es podrà seguir en directe per Ripollet Ràdio al 91.3 de la FM a partir de les 12 del migdia. Els agraciats al concurs tindran 20 minuts per presentar-se al teatre per tal de recollir el seu premi. El dia de les compres està previst pel proper 17 de gener per les botigues del municipi.
Com és habitual, un cop finalitzades les festes, l'Ajuntament de Ripollet ha habilitat diversos punts de recollida dels arbres de Nadal pel seu posterior reciclatge.
Els punts han estat instal·lats per la Brigada Municipal al Parc dels Mestres, a la Rambla de Sant Jordi en Padró, la Rambla de Sant Andreu amb el carrer de Federico García Lorca i a la plaça Emma Maleras. Així mateix, els arbres de Nadal també es poden portar directament a la deixalleria municipal situada a la carretera de Santiga. Amb aquests arbres es farà compost.
El 91.3 Info.
Centenars o millor milers de persones, podríem dir, especialment nens i nenes, van participar el passat dilluns a la cavalcada de Reis 2009. Tot i el fred que feia, la recepció dels Reis al carrer de Balmes i el seguiment de la cavalcada durant tot el recorregut va ser multitudinari, com sempre. L'entitat Ripollet Costums i Tradicions, amb la col·laboració del Patronat de Cultura, ha estat un any més la responsable d'aquesta festa. Per saber quina valoració n'han fet, tenim a l'altre costat del fil telefònic a una de les seves responsables, la Gemma Edo. Gemma, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Satisfets per la cavalcada?
Sí, la veritat és que sí, que estem molt satisfets de la participació i molt satisfets de tot el comportament de la gent.
Mm-hmm. Vam dir abans d'aquest esdeveniment que un dels canvis més destacats potser era el canvi d'escenari al carrer de Balmes pel tema de les obres i això. Com valoreu aquest canvi d'ubicació?
Home, el canvi ha estat, per mi, ho trobo molt favorable. Tots els que hem vist a veure com estava la situació i tot plegat, ha sigut molt... La gent podia veure millor. Es veia molta més extensió de gent i era molt més acollidor perquè els Reis poguessin anar i arribar perfectament i que els veiessin de més gent perquè era molt més ampli. No hi havia arbres quasi pel mig i era un lloc molt ideal.
Mm-hmm. Això què vol dir? Que tot i que acabin les obres, potser us plantegeu de continuar fent-ho aquí?
No ho sé, això és una cosa que s'ha de valorar, no només ho hem de valorar nosaltres, sinó la gent de Cultura i de l'Ajuntament, que són qui també han de valorar. De moment semblava que estàvem també bastant interessats, que la cosa estava molt bé, que donava molta patxoca, però ja ho veurem. Això d'aquí l'any que ve ja se sabrà, o l'altre, ja ho veurem. No és una cosa que vulguem adelantar fins que no es pugui parlar tot això.
Mm-hmm. Suposo que el més emocionant de tota l'organització és el dia de la cavalcada, veure la cara dels nens, no?
Sí, la veritat és que si feia veure aquella cara d'il·lusió i que veus els nens amb el Rei saludant i que, bueno, que els nens pràcticament és els igual que els tres carmelos, no els tres carmelos, els pares són els que van bojos de fer els carmelos, els... del Rei.
I els avis,
una mica al tanto i no siguin sota les rodes, que a vegades no hi pensen i van sota les rodes dels cotxes.
Mm-hmm. Hem de dir que aquest any sí que em va semblar com una mica més curta, no?, la cavalcada, o no? Va ser la meva percepció.
No, a veure, sí que aquest any ha sigut una mica més curta. Hem tingut un parell de pegues, amb aquestes coses també passen de tant en tant. Mm-hmm. Aquest any el patinatge no podia sortir, i llavors també això es notava i faltava un element que no va poder sortir tampoc. Llavors, per això era una mica més curta.
Teniu de cara a properes edicions, n'heu parlat ja, o n'heu pensat en algun canvi o no? Encara no.
Bueno, encara la valoració final no l'hem pogut fer perquè nosaltres acabem molt tard a recollir-ho tot i després de que les majestats marxin. Nosaltres ens toca recollir tota la roba que deixen aquí perquè la rentem per un altre any i llavors nosaltres no la podem fer, la valoració encara no hem tingut temps de reunir-nos, tot és molt just. Però nosaltres sempre mirem de fer canvis, petits o grans.
No en parlarem l'any vinent, segur, no?
Segur que l'any vinent a veure si podem fer canvis, encara que siguin petitets, petits canvis sempre a vegades van bé.
Bueno, des de Ripollet Ràdio només a donar-vos les gràcies pel que va ser la cavalcada i desitjar-vos que us milloreu, perquè clar, tant de fred i tantes hores allà al carrer, doncs això ha passat factura, no? Em sembla, tot el que és la comissió de Ripollet Costums i Tradicions. Des d'aquí una abraçada, que us milloreu.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Esteu escoltant Info.
La tradicional campanya Cap Infant Sense una Joguina, que un any més ha portat a terme el Departament de Serveis Socials, ha aconseguit que tots els nens i nenes de Ripollet tinguessin regals el Dia de Reis. Enguany s'han beneficiat una 60ena de famílies, repartint regals a prop de 140 nens i nenes del municipi.
Els regals es van repartir els dies 2 i 5 de gener al Centre Obert La Placeta, després d'una xerrada informativa als pares i mares. La regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, feia pels micròfons de Ripollet Ràdio la següent valoració de la campanya.
Seguir la línia d'altres anys. Ha augmentat el número d'obsequis aquest any i hem passat de... L'any passat vam fer 152 lots, aquest any hem fet 61 lots. Això representa que és en total 137 nens, l'any passat van ser 109 nens, han rebut joguines, un lot de joguines o de material escolar per el Dia de Reis.
L'èxit de la campanya ha radicat un any més en l'aportació voluntària i desinteressada de joguines per part dels ciutadans de Ripollet. El departament ha intentat que les joguines totes noves siguin pedagògiques i participatives, a més de regalar lots de material escolar. Maria Lladó comentava que cada any les joguines s'ajusten més al que ells demanen.
Tothom venia amb joguines noves i a més les que no eren noves no s'entregaven, vull dir que en principi, però s'ha de reconèixer que aquest tema s'ha quedat bastant consolidat per part de tothom, tant per les entitats com la gent del carrer que venia a entregar joguines, això és cert. I des de Serveis Socials també hem fet una despesa en temes de material de lot escolar.
A la campanya han col·laborat alguns comerços i entitats del poble, com Viatges a Europa, el Club de Bàsquet Ripollet, el Club de Tenis i el Club Patinatge Artístic Ripollet, a més de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja, que cada any realitza la recollida de joguines a la seva seu.
Durant tot el mes de gener, la sala d'audiovisuals de la biblioteca acull la mostra Los ojos, tus ojos, mis ojos. Es tracta d'una vintena de fotografies realitzades per Francisco Tàpies.
Imatges de paisatges i natura retocades posteriorment per ordinador, moltes d'elles amb el riu Besòs com a protagonista. Aquesta és la primera exposició de Tàpies que va començar a interessar-se i a practicar la fotografia ara fa uns 3 anys i que ja ha aconseguit alguns premis a diversos concursos. Tàpies, fidel usuari de la Biblioteca Municipal, concep aquesta exposició com una oportunitat d'ensenyar les coses que sent i fa, a més de suposar una forma de valorar la seva feina.
Avui divendres, el Teatre Auditori de Ripollet acollirà la primera representació de l'any 2009. La programació realitzada per l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell s'inicia amb El rei Lear, un text de Shakespeare dirigit per Oriol Brogui i que posa sobre l'escenari una quinzena d'actors. Degut a l'extensió de l'obra, l'espectacle començarà excepcionalment a les 9 del vespre.
Durant el mes de gener, concretament el dia 23, també es podrà veure el concert que oferirà a les 22 hores l'Orquestra de Cambra de Cerdanyola del Vallès. El mes de febrer s'iniciarà amb Fo, un espectacle a càrrec del duet còmic Los Modernos, que ve avalat per diversos premis internacionals. El dia 20 de febrer el Teatre Auditori serà ocupat per Música Clàssica, un sonet còmico-líric escrit per José Estremera i dirigit per Artur Arranz.
I seguim amb la programació del Teatre Auditori per aquest primer trimestre. El 6 de març, Toni Santiago porta l'espectacle Llàgrimes al desert, un muntatge conformat per 10 peces que giren a l'entorn d'un mateix tema, la violència de gènere, i que compta amb l'actuació de mig centenar de cantaires de 3 corals, la Coral del Vallès, la Coral Jove de Setmanat i la Coral de Belles Arts de Sabadell.
El trimestre finalitzarà el 20 de març amb La Ruïna, escrita i dirigida per Jordi Casanovas.
El Parc dels Pinatons acollirà el proper diumenge 11 de gener durant el matí el 27è Cross Vila de Ripollet i el 3er Cross de Promoció Escolar. Aquesta prova compta amb l'autorització de la Federació Catalana d'Atletisme i es troba inclosa al seu calendari oficial.
El Patronat Municipal d'Esports, juntament amb el Ripollet Unió Atlètica, són els encarregats d'organitzar cada any aquest cross, tal com explica el regidor d'Esports, Xavier Peñarando.
L'organització d'aquest cross, des dels seus inicis, és una organització conjunta Patronat d'Esports RUA, Ripollet Unió Atlètica. Aquest també ha estat sempre un element, no?, de foment, de col·laboració, i és una col·laboració mútua. És un element que serveix perquè el poble pugui veure del que és l'activitat, per donar a conèixer el club, un club d'atletisme com és el Ruga, i per altra banda doncs, també ens serveix perquè l'organització del patronat no es pugui recolzar en aquelles persones que són les que estan més ficades en el dia a dia del món de l'atletisme, del món del cross en aquest cas concret.
Les categories establertes són benjamí, alaví, infantil, cadet, juvenil, júnior, promesa, sènior i veterà pel que fa al Vila de Ripollet. Com explica Peñaranda, enguany també es realitzarà la tercera cursa de cross escolar.
Recordem que és un cross amb molta tradició a nivell local, per això d'aquestes 27 edicions, i diguéssim que des de fa 3 anys la novetat és que afegim el tema de la competició escolar. Amb això l'únic que fem és promocionar i potenciar que les escoles també portin el màxim de participants en aquesta cursa, i fem uns premis que estan valorats per la primera escola en 500 euros, per la segona en 300 i per la tercera en 200 euros, que és una valoració econòmica, però que es donen en material esportiu a cadascuna dels centres que guanyin aquests premis.
Enguany l'organització preveu comptar amb una participació d'uns 200 corredors. La primera cursa en categoria cadet començarà a 9:45 i l'última de promeses i sènior masculí s'iniciarà a 1:00 PM.
I fem ara una pausa a l'informatiu. Aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent.
Avui divendres comença la temporada d'espectacles del 2009 al Teatre Auditori amb el Rei Lear. L'obra començarà a les 9 del vespre i el preu de les entrades és de 15 euros. Dissabte a les 12 del migdia, els més petits fem dissabte, tenen l'oportunitat de gaudir amb més contes a la Biblioteca Municipal. Serà amb Sole Pallao i els seus contes màgics. Dissabte a les 6, la Careta Infantil presenta un espectacle pels més petits. Serà al Teatre Auditori i el preu de les entrades és de 3 euros. Al vespre, el trenquen com és habitual la penya flamenca La Macarena amb les seves activitats a partir de 11:45 de la nit i Amics del Ball al pavelló Joan Creus a partir de les 11. Diumenge és el torn de l'esport amb la celebració de la 27a edició del Cross Vila de Ripollet organitzat pel Patronat d'Esports i la Ripollet Unió Atlètica. L'activitat començarà a partir al Parc dels Pinatons a partir de 9:45 del matí. Finalment, a les 12 del migdia, realitzarà el sorteig de Nadal de la Unió de Botiguers al Teatre Auditori. L'acte es podrà seguir en directe per Ripollet Ràdio.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenté. Ramon, molt bona tarda, bon any.
Bona tarda i bon any.
Igualment. Comencem amb el primer titular d'aquesta setmana. El club de futbol Ripollet està obligat a guanyar aquest cap de setmana.
Sí, i si no és així i no guanya el camp de Lloret de Mar, podria perdre el segon lloc sempre i quan el Mollet guanyés el seu encontre. I si és així, el Ripollet podria ocupar la quarta plaça i es distanciaria dels primers llocs. Per això els homes de Jordi Muñoz volen continuar aspirant a quedar primers o segons. Per això estan obligats a guanyar el difícil camp de Lloret de Mar, per mantenir les aspiracions, per pujar directament o fent la promoció. Tenint en compte que el Ripollet, després de l'empat a casa a l'última jornada contra l'equip del Canovelles, va perdre l'ocasió de ser líder.
I comença la segona volta del futbol sala.
Sí, i a més jugarà a casa i amb un rival com és el Vilassar de Mar, un candidat per pujar a la divisió de plata i que s'espera que passi millor a segona volta que la primera, on l'equip de la Costa va tenir la primera derrota de la temporada a casa seva amb la victòria del Ripollet, que el va guanyar per 3-2 amb gols de Juanele, del Puente i de Fran. I aquesta setmana comença la segona volta i s'enfrontaran al Ripollet, que és segon, contra el Vilassar, que és vuitè, i sols els separen 4 punts de diferència.
Els equips de bàsquet del Gasó són els més ben classificats.
Començarem l'any parlant dels dos equips del Gasó, de la tercera territorial, el Gasó Caixa Girona, que jugarà a la pista del Montmeló per intentar, amb una victòria, mantenir la sisena plaça, ja que sols està a 2 punts el líder, que és el Mollet. Per altra banda, l'equip de la Vell Gasó també ocupa la sisena plaça de la Lliga i tindrà, en principi, un rival més fàcil perquè juga a la pista de l'11è classificat, com és l'equip de l'Himne de la barriada de la Sagrada Família. Finalment, l'equip femení jugarà al pavelló Joan Creus contra el Canovelles. L'equip de Xavi López no està fent una bona lliga, ja que corren rumors que no acabin la temporada per falta de jugadores. Elles ocupen el lloc número 9, mentre que el Canovelles és 7è.
Doncs només ens resta conèixer quin és el convidat de l'Infosport d'aquesta tarda.
Doncs el Club Bàsquet Gasó, Caixa Girona, amb el seu màxim anotador, José Manuel López, més conegut amb el nom de Coque.
Ja ho saben que serà a partir de les 7, de 7 a 8, amb el nostre company Ramon Argenté en aquest programa d'aquesta casa, l'Infosport. Ramon, moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Thank you. Precipitacions moderades al litoral i prelitoral, amb una cota de neu que s'iniciarà sobre els 200 metres al nord amb tendència a pujar fins als 400 metres. A la meitat sud, la cota de neu començarà sobre el nivell del mar i pujarà fins als 200 metres. Aquesta és la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya per avui. Les temperatures es mouran entre els 2 graus sota zero i els 5 graus positius. Hem de dir que aquest mal temps generalitzat que hem viscut durant tot el Nadal i que molts ens ha agafat d'imprevist, i per això volem parlar del fred, de la neu, de la pluja, especialment pel que fa a les dades registrades a Ripollet, i per això avui ens acompanya l'Eloi Cerques de l'agrupació Ripollet Natura. Eloi, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bon any.
Bon any, gràcies. Igualment, igualment.
Què hi ha d'estrany en aquest temps que està fent aquests dies?
Jo diria que res, perquè és hivern, hem estat a finals de desembre, estem a principis de gener, el normal és que faci fred, el normal és que caigui algun floc de neu i tal. És el més normal que pot passar, i hem d'agrair que sigui així, que nevi o que faci fred a l'hivern i que faci calor a l'estiu. El que sí que és cert que potser ens ha vingut una miqueta no de sobte, perquè aquest any o aquesta temporada d'hivern, ja per tots sants més o menys, doncs ja fa molt de fred, però clar, però no estàvem acostumats, potser fa, si mirem una miqueta cap enrere, podem mirar la tele i veure que hi havia notícies de que molta gent es prenia les castanyes gairebé prenent el sol a la platja. I clar, això no és lo normal és, doncs, anar a buscar les castanyes, com ha sigut aquest any, doncs, a les castanyeres, pelades de fred, amb el fum que surt de la boca amb els gorros i tot això és lo normal.
Perquè sí que recordem els anys anteriors, per exemple, allò, la temporada de neu, que s'havia d'ajornar perquè no hi havia neu. Aquest
Exactament.
Any no? Què ha passat, que aquest any ha estat diferent?
Bé, no, ara, el temps és... El temps és el temps, és impredictible, no? Però el que sí que es comporta, més o menys es comporta com s'ha de comportar. A l'estiu estem acostumats a que faci calor, i a l'hivern estem acostumats a que faci fred. El fet de que hi hagi neu en el Pirineu i de que hi hagi moltes estacions d'esquí en el Pirineu és, doncs, perquè abans lo normal és que nevés, i que les inversions que es feien de milions de pessetes, quan eren de pessetes, era, doncs, perquè estaven segurs de que valia la pena fer una estació de neu d'esquí perquè nevava. Ara és quan resulta que és més excepcional que no nevi, pel de resultes, doncs, de l'escalfament global del planeta, que aquest escalfament global, ja ho diem, escalfament global, és una mesura de totes les temperatures, unes coses que hi ha, però que mesura quina és la temperatura mitjana del planeta a tota la seva superfície. Clar, que el fet de que ara aquí a Europa i a Ripollet, doncs, tinguem més fred del que havíem tingut l'any passat, no significa que l'escalfament del planeta no existeixi, sinó que, bueno, doncs que aquí fa més fred, però resulta que en llocs on ara és estiu potser fa més calor del normal. I per tant, i la mitja, doncs, fa, doncs, que es vegi que hi ha unes petites dècimes que és superior, doncs, a dècades passades.
De tota manera, hem de dir que tu dius que és un hivern normal, però aquí tenim molt de fred, vull dir. Està sent un hivern molt fred, o que estem malament acostumats?
Sí, no. A veure, realment aquest hivern serà singular, no històric. Històric podríem parlar, doncs, de l'any 1985, hi va haver una nevada que... Una nevada, després les temperatures van baixar moltíssim, i jo recordo, doncs, gruixos de potser 3 dits de glaç pel carrer, que molta gent relliscava, canonades que es van fer malbé. Allò sí que era un hivern, va ser un episodi que tothom se'n recorda, de l'any 1985, una cabalgata de Reis que fins i tot les majorets pobretes van sortir i a mig recorregut van haver de parar perquè no podia, feia molt de fred, i quin mèrit van tenir quan van sortir. Doncs aquest serà fred, serà fred, també perquè la seva durada, doncs, és des de principis de novembre, doncs, que està fent de fred, i penso que serà considerat un històricament normal. És a dir, dintre de tot això que estem dient del canvi climàtic, de que cada vegada fa més calor i tal, doncs aquest, l'hivern del 2008-2009, s'ha considerat un any històric perquè és normal.
Tu, que estàs molt pendent de la instal·lació que hi ha a la Casa de Natura, i allà mesureu totes les temperatures, pluges, etc. Quines han estat les mínimes d'aquests dies?
Mira, una mica d'història. Aquesta estació meteorològica és la tercera que té l'entitat, l'agrupació Ripollet Natura. La primera va ser molt, molt casolana, la segona era manual, i des de fa 2 anys i mig, i anem pel 3, doncs tenim una estació digital, que està molt bé. Per exemple, podem dir, doncs, que ahir la temperatura d'ahir, si la trobo, la porto per aquí, la temperatura d'ahir, ahir va ser un dia fred, ahir va ser un dia, podríem dir, anormalment fred, perquè la temperatura, hi ha moltes maneres de mirar si un dia fa fred. Tu pots ser que a primera hora del matí faci fred, però després de seguida s'escalfa, la temperatura potser ha sigut 3 sota 0, però després estem a 10, bueno, i no tens sensació de fred. Ahir sí, ahir no vam passar, em sembla que de 1 o 2 graus positius, no? I la mínima, doncs, van ser de 2,3 graus sota 0, a les 8 del matí, allò que es diu, quan el fred, quan el dia creix, el fred neix.
De tota manera, aquesta sensació de fred també potser és pel cel tan tapat, no?
Sí, sí, sí. Hi ha el... Quan, bé, aquí, matisos. Sí, el fred, és el temps en general, és molt més important a nosaltres del que ens imaginem. Hi ha molta subjectivitat en el tema, doncs, de com tu aprecies el bon temps i el mal temps. I el fred, doncs, també. Si tu estàs en un lloc, imagina't a Canàries, per exemple, que estàs a la platja i fa fred, però fa molt de sol i tal, bueno, fa fred, però és diferent. En canvi, si estàs aquí a Ripollet un dia, doncs, gris i tal, encara que potser és la mateixa temperatura que podies estar a Canàries, però el fet de que les percepcions que tu veus, doncs també el teu cable s'interpreta i encara sembla que faci més fred. Ahir, per exemple, doncs, no va fer vent i, per tant, doncs, la sensació de tèrmica, doncs, era la que hi havia. Doncs, hi havia 3 graus sota 0, doncs era aquesta la temperatura que hi havia, però a vegades hi ha temperatures que estan a 10 graus de temperatura, fa vent, i sentim, doncs, una sensació com que podríem estar a 0 graus, no? Doncs això, com que resulta que
El cel està tapat,
perdona, com que resulta que el cel està tapat, pues rebem que fa més fred, ja està. Però sí, sí. Però és curiós, però hem de mirar també, aquests dies també tenen la seva part positiva. Molts estudiants és possible que estudiïn millor els dies de pluja que no pas els dies que fa calor, a part de que estan tancats allà a casa.
Perquè ve més de gust, sí, sortir,
però
ha, no?
Però sí, efectivament, que això és importantíssim, però el que sí que és cert, que hi ha unes corrents elèctriques i tal que també ens afecten a nosaltres i fan, doncs, que algunes persones estan més nervioses, això, igual que les vaques que poden preveure quan ve una tempesta, doncs hi ha persones, doncs, que el fet de que estigui plovent, doncs, bueno, doncs per qüestions d'estàtica, d'electricitat estàtica i tal, doncs es posen més nervioses, i en canvi altres, diuen que la majoria, doncs que la humitat, doncs, fa que l'ambient sigui més relaxat i que les uns ions que hi ha que no sabia explicar, pues que, bueno, perquè fa que estiguis molt millor, diuen, eh?
El que sí que no podem negar és que aquest Nadal ha estat força plujós. No estàvem acostumats a que nevés tant.
Sí, això és veritat.
Els nens estan molt emprenyats.
Bé, comencem la cosa bona. El fet de que nevés, encara que fos poca cosa, fora d'aquí va anar més. El Dia de Reis s'ha de considerar un regal. No, primer, per l'estampa que dona, allò que es diu Año de Nieves, i aquestes coses. I després sí que és cert que el mes de desembre és un mes que realment plou poc. El clima mediterrani és un clima que, d'allò que, precisament, plou al revés que als altres llocs. Si miréssim uns gràfics, veurem que el mes de desembre, bueno, el mes de juliol és el que menys plou, i el mes de desembre, a l'hivern, sí, podem dir que a l'hivern és quan més plou aquí al clima mediterrani. Al revés que, per exemple, cap al centre Europa, que quan més plou és precisament a l'estiu, no? I aquí passa al revés. Doncs el mes de desembre és un any que a Ripollet, doncs, hi ha hagut anys que ha plogut 0 litres per metro quadrat, és a dir, que no ha plogut absolutament res. Per exemple, doncs, mirem així, fem memòria, el mes de desembre, doncs mira, doncs, per exemple, en el 1999 no va ploure res. No? Per exemple, en el 1994 només van ploure 2,5 litres, no? Que plogui el mes de desembre, doncs, no és un remés, i que plogui, a més, a finals d'any tampoc no és molt habitual. Hi ha anys que sí que plou, però bueno, aquest any ha sigut un bon mes de desembre, doncs, perquè hi ha hagut neu, que això fa que hi hagi moltes reserves d'aigua. Ha plogut, és a dir, que allò que ha fet, doncs, que els camps puguin emmagatzemar aigua pels cereals, per la propera collita, És a dir que ha estat molt bé, malgrat que d'allò que molts nens han pogut sortir al carrer perquè plovia, estic convençut que als nens els dones un bassal i unes botes d'aigua i també és un juguet. És a dir que...
És cert, és cert. Pels pares no tant, però pels nens
cosa,
sí.
Que després ho disfruten, ho disfruten.
Hem de preguntar-te, a quin any ens hem de remuntar per trobar un hivern normal, com tu dius, com aquest?
Mira, m'enganxes, com es diu, el pixat al ventre, perquè no t'ho puc dir, no t'ho puc dir, perquè resulta que les...
Però més o menys la teva memòria, allò de dir un hivern normal...
Sí, abans és... Potser en el 2002, una cosa així, podria ser que fos un hivern... Abans del 2005, en el 2004 va ser un hivern molt càlid. Sí, força càlid, i els últims anys han sigut bastant càlids. Hauríem d'anar bastant cap a abans de que tenim dades, perquè veiessin que les temperatures eren més normals, per això que diem per l'època. I potser, doncs, en el 85, nosaltres tenim dades des del 96, és a dir que abans no podem saber-ho. Però la memòria, aquesta memòria que a vegades doncs, ve condicionada per coses, però sí que ens ve al cap doncs, que fa a la dècada dels 80 doncs, va ser una dècada que les temperatures van baixar una miqueta, també a nivell de tot el planeta, degut a un volcà. Resulta que un volcà va esclatar i totes les cendres que es van després difondre per tot el món doncs van fer que la radiació solar doncs, arribés amb menys intensitat a la Terra i això doncs, es va notar que va rebaixar una miqueta les temperatures. I també doncs aquí doncs també es va notar. I jo recordo doncs anar a l'institut doncs pel que ara és la Rambla Sant Esteve plena doncs de glaç i no una vegada, sinó era l'habitual. També ha canviat molt la formació de boires. Aquí abans era una zona que hi havia molta boira, ara no n'hi ha tanta i tal. Però també és degut a l'efecte antròpic, és a dir, per la nostra activitat. Nosaltres, Ripollet, doncs, és una illa de calor, que es diu. Si proposo una experiència...
A veure...
Una persona que surti de casa seva amb el cotxe, allò que ara tots tenen el termòmetre, doncs veurà que potser doncs, hi viu a la Rambla, doncs veurà que una temperatura és, per exemple, 5 graus. Si agafa el cotxe i se'n va cap a Santiga o se'n va cap al riu o se'n va cap als Pinetons, potser la temperatura, si a casa seva estava fora, estaven a 5 graus, doncs en aquests llocs que he dit, potser estaven a 2 graus. Hi ha una diferència, a mesura que te'n vas del centre, doncs la temperatura disminueix. Per què? Doncs perquè a dintre del que és el municipi hi ha cases, hi ha edificacions que tenen calefaccions. I a més aquestes calefaccions, doncs clar, doncs, no només la temperatura no només es queda a dintre de les cases, sinó que també s'hi radia cap a fora. I fa doncs, que tots els carrers doncs, també estiguin una miqueta més escalfats que no pas la perifèria. Després també la radiació, les façanes, al ser una miqueta fosques, algunes, doncs també acumulen escalfor i després, quan és la nit, doncs, la irradien. No? I això doncs, és una cosa curiosa. Això se'n diu una illa de calor. Doncs abans, Ripollet, no hi havia tants habitatges, no hi havia tantes calefaccions i clar, i la temperatura doncs, era més freda dintre del casc urbà. És a dir, aquesta diferència entre dintre del casc urbà i a fora segurament seria mínima.
Passem a parlar ara, parlem del fred a l'hivern, que com tu dius és normal, de la calor a l'estiu.
Mal que es
però el que sí que trobem, potser amb això que parlàvem del canvi climàtic, són molts contrastos, no? De temperatures, de canvi d'estacions... Explica'ns una mica com
sí, una de les coses de les característiques del canvi climàtic o que afecta és que les coses s'extremen molt. És a dir, diuen els experts que hi haurà estius que farà molta calor i molta sequera i que hi haurà hiverns que faran molt de fred i que hi haurà moltes inundacions. I aquestes inundacions poden ser, fins, també... poden passar l'estiu, però que seran afecta coses molt... molt així, molt severes, no? És a dir, durant un any no plourà res i quan plogui, plourà molt. Això també queda reflectit en les estacions. La natura té els seus cicles i el cicle més lògic, més evident, és el de les estacions. Hivern, primavera, estiu, tardor, no? Cada vegada s'observa que les estacions mitjanes, d'entremig, és a dir, la de primavera i la tardor, cada vegada són més curtes. És a dir, que passem del fred a la calor ràpidament i de la calor al fred també ràpidament. Això és degut, doncs, això que hi ha, doncs, que degut a que els gasos d'efecte hivernacle fan que desplacen una sèrie de coses més cap al nord i fa que vinguin unes precipitacions quan no han de venir i que s'instal·lin uns anticiclons quan no s'hi han de posar. Això, bueno, que ens hi haurem d'adaptar, és problemàtic també pels éssers vius. Per exemple, s'han detectat que hi ha ossos que no hivernen. Ossos que no hivernen, això significa doncs, que han de menjar, i resulta que si ells estaven adaptats durant segles a no menjar durant l'hivern, bueno, cap problema, però en el moment en què els ossos doncs, a l'hivern estan desperts, bé que han de menjar, però no hi ha res per menjar perquè, perquè sí, no hi ha altres peces que les que agafar. Què és el que passa? Que es moren. És a dir, això que pot semblar, mira, doncs hi ha menys tardor, hi ha menys primavera, no. És important també pels éssers vius, i nosaltres mateixos doncs també segurament que molts processos al·lèrgics, molts processos gripals de la nostra salut venen repercutits doncs, perquè no hi ha, el nostre cos no té els mecanismes encara, els mecanismes per adaptar-nos tant de fred a calor com ens està passant ara.
I nosaltres a casa nostra podem fer alguna cosa allò a la nostra vida diària, quotidiana, per evitar tot això?
Per evitar-ho, sí. Però primera cosa, primer, és més que evitar-ho, primer disfrutar del temps. D'acord?
Mira, això no ens ho havíem proposat.
No, sí, això és importantíssim, perquè és la natura, encara que sigui a la ciutat, una ciutat, la cosa més evident de natura és el temps. Només que giris uns quants graus cap amunt la vista i veus un espectacle increïble de colors, de núvols, de formes, etc. Les temperatures, doncs, qualsevol nen que posi un termòmetre i que pugui mirar com puja i baixa, segons si és dia o nit, i veu el que ell està veient, que les temperatures realment han baixat i per la tele estan dient que les temperatures baixen, crea un feedback, diu, ostres, però és veritat, no? Cosa que si diu alguna cosa del Líban, tu no ho saps, tu t'ho has de creure, no? Mira, primer disfrutar, i després coses que podem fer, si tot el que sigui, doncs consumir, és a dir, rebaixar les nostres emissions de CO2, fer servir poc el cotxe, gastar poca aigua, encara que sigui una tonteria, però hem de pensar que les reserves d'aigua ara n'hi ha, però potser d'aquí un parell d'anys tornen a baixar.
Amb aquests contrastos.
Exactament, no? Mm-hmm. Doncs tot el que sigui, doncs intentar ser coherent amb la... ara que hi ha crisi, no? Doncs l'estalvi de les coses és important perquè també repercuteix en la natura. Gastar menys energia repercuteix en l'emissió de gasos. Gastar menys recursos també... Bueno, tot amb l'economia també tot està relacionat, i la meteorologia també.
Doncs donem les gràcies a l'Eloi Cert de l'agrupació Ripollet Natura, gràcies per aquesta estona,
gràcies a tu per convidar-me i poder parlar una mica.
Una conversa tan quotidiana aquests dies, moltíssimes gràcies.
Quin temps fa,
i tant, bon cap de setmana, Eloi.
Gràcies igualment.
I fins aquí l'info d'avui divendres 9 de gener. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy al control tècnic, Francina Ricarla i a Pratzi qui us parla, Remei Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a les 11 del matí. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I acabem l'info d'avui parlant de temps. Us deixem amb el tema dels pets, aquest cony de temps. Gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.
Trenca'm a bocins i endevina quina peça em rovella els ossos. Posa'm al revés, a veure si així vaig bé. Seu al meu costat, torna'm a tranquil·litzar amb els teus llavis dolços. Digue'm el per què d'aquest dia tan esquer. La finestra encara al vespre s'ha tornat en un mirall, i el que veig no menteix, m'espanta. Si almenys aquesta pluja em servís per netejar tots els núvols llargs i negres que ara es van filtrant per les parets, i potser passo massa temps a casa, pot ser, però el carrer és tan fosc. Déu, sé que aquest cony de temps se'm fica al cas. Ara parla fort per tapar les veus que dintre meu em maltraten. O potser millor calla i sent la meva por. La finestra encara al vespre s'ha convertit en mirall i el que veig és tan lleig que m'espanta. Si només aquesta pluja em servís per netejar tots els núvols clars i negres que ara es van filtrant per les parets. I potser passo massa temps a casa, pot ser, però el carrer és tan fos. Deu ser que aquest punt de temps se'm fica tot. Aquesta pluja em serveix per netejar tots els núvols grans i negres que ara es van filtrant per les parets. I potser passo massa temps a casa, pot ser, però el carrer és tan fos. Deu ser que aquest punt de temps se'm fica al cor.